l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, IB3 Ràdio.
Com esteu? Comença la cultura IB3 Ràdio, comença el primer Aviador del 2026. Avui dedicam el programa l'any Alcover i els millors moments dels acústics dels divendres. Benvinguts.
Així estrenam l'any amb un avançament del que passarà. Ja ens trobam oficialment a l'any Joan Alcover en el centenari de la seva mort. També celebram l'any Gaudí i també el 750 aniversari de la mort de Jaume I. Però després seguirem amb música i també amb una selecció d'alguns dels acústics de què hem gaudit els divendres de l'any passat. I per acabar, els nostres companys a les Illes ens contaran què trobarem a nivell cultural en aquest 2026 que acabam de començar.
Iker Hernández és el control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Assagista, polític, poeta, sobretot figura destacada de la cultura catalana a les Illes, a la Mediterrània, el 2026, coincidint amb els 100 anys de la seva mort, celebram l'any Alcover.
Jo sol escriu un arbre esponerós que el segador.
Joan Alcover, maig de 1854, febrer de 1926. I per començar a celebrar aquesta efemèride, Maria Antònia Perelló, experta en majúscules sobre una figura imprescindible. Com estàs?
Bones, què tal? Com va? Bon principi d'any.
Bon principi d'any. Autora de Joan Alcover, m'espons, el poeta humà colpit per la dissort i responsable també de la poesia completa de l'autor editada per El Gall ja fa uns anys. Estudiosa d'un home de lletres, Maria Antònia, un home capdalt a la nostra cultura, que no sé si per començar me podries opinar sobre si va ser reconegut o prou en vida i després.
Ja diria que sí que va ser molt reconegut en vida, de tal manera que era un referent a les Illes Balears i a Catalunya. No hi havia presentació de qualsevol llibre, no hi havia pròlegs, no hi havia conferències importants que no se'l sol·licitàs a ell per fer-hi part. Miquel Ferrà, de fet, va dir que el prestigi singular del nostre poeta havia emanat sempre del seu nom i de la seva figura petita i senyorívola, pel seu bon gust i per la seva cultura, i sobretot per posseir un criteri lúcid i una expressió clara com la idea. Un prestigi que assolí ben prest, tant en els primers versos que va publicar a les diverses revistes de l'illa, que eren Museu Balear, L'Isleño, etc., com també dels seus primers assaigs de crítica literària. Que, per tant, aquests assaigs, que vull dir que sortiran, i aprofit la vinentesa per dir que aquest 2026, durant el mes de març, a principis del mes de març, sortirà tota la prosa completa de Joan Alcover, que inclou articles, pròlegs, conferències, totes les conferències, tant en llengua catalana com en llengua castellana, sortiran aquest 2026, amb motiu del centenari de la mort d'en Joan Alcover, i sortiran, seran un prosa tant en castellà com en català. I per dir-ho que en Miquel Ferrà mateix, que diríem que el va conèixer molt de prop, sempre va dir que és el crític més complet i de més alt sentit que han tingut les lletres catalanes. És a dir, ni més ni pus que això. I que aquests escrits, la gran majoria, d'aquests escrits parlen de literatura i d'art en general. Parlen de poetes i de narradors que Alcover va conèixer de prop i a més, estan expressats amb una lucidesa i amb un pensament estètic literari que marcà el rumb de tota la generació futura. De manera que és un referent, ha estat un referent no només per aquella època, per l'època que ell va viure fins al 1926, sinó que ha estat també un referent per les generacions futures. Per exemple, ara que acabam de celebrar el centenari del naixement de Josep Maria Llompart, vull dir que per ell mateix, que ell va recollir algunes conferències d'en Joan Alcover, en Llompart mateix va fer com ell, perquè a aquesta època d'en Llompart hi havia un buit cultural i literari, i en Llompart intentava omplir aquest buit cultural i literari. Doncs en Joan Alcover també en aquella època, des del 1876 o un poc abans i tot, fins al 1926 que va morir, hi havia un desert literari a Mallorca. I en Joan Alcover el que va fer va ser això, intentar, diríem, envoltar-se de poetes, d'intel·lectuals, d'artistes, per poder parlar i per poder fer crítica literària i parlar d'aquests poetes, d'aquesta poesia. I en Llompart mateix fa com ell, per exemple, he dit que fa com ell, que és un referent perquè en Llompart, com a crític literari, també aplega tota una història de la literatura moderna a les Balears i també un volum que es diu Retòrica i Poètica, a més d'una multitud d'articles i de proles que va escriure com en Joan Alcover. És un poeta i un crític literari que en Llompart admirava molt. Ha estat en Joan Alcover ha estat un centre de referència per als estudiosos que han vengut posteriorment i pels poetes que han vengut posteriorment. Diuen que Joan Alcover, com a orador, tenia una eloqüència, diríem, una paraula inventada. Inventada, que vol dir que era com un imant. Era un imant que la gent que l'escoltava a ell quedava totalment seduïda. Era un poeta que quan parlava no s'escoltava a ell mateix, però sí que es feia escoltar dels altres. Tenia un dot, tenia l'art de la paraula i del bon gust. Era un poeta que no només tenia el do de la eloqüència, sinó que, a més, també tenia el do de la recitació. És a dir, que lligat amb això podríem parlar també de les tertúlies literàries que en Joan Alcover va fer a casa seva, a partir de 1895, si no ho duc malament, moment en què va morir en Josep Maria Cuadrado, ara no record, potser m'he equivocat, però crec que sí, que és 1895, i va durar aquestes tertúlies que feia a casa seva. Cada diumenge, cap vespre, en Joan Alcover obria a casa seva i convidava a tots els artistes, els intel·lectuals, no només mallorquins, sinó els que venien de Catalunya i fins i tot de fora, els convidava per parlar d'art i de literatura. I fins i tot he de dir que en Josep Pla, que quan va venir el 1921, va venir a Mallorca i el va conèixer a la biblioteca del Círculo Mallorquín, també va quedar impactat per la cultura i per la paraula de Joan Alcover. També va assistir a les tertúlies literàries de casa seva. I hem de dir, i li va fer, en Josep Pla, li va fer un homenot. I en aquest homenot, justament, en Pla assenyala que justament aquestes tertúlies que hi havia a Mallorca era el més gran grup intel·lectual on hi podia cabre persones tan diferents com mossèn Antoni Maria Alcover, que era catòlic, Gabriel Alamà, que era un més d'esquerres i més un poc. Sí. Però tots convivien amb una gran harmonia, tots dos.
Per tant, parlant d'un erudit, d'una persona carismàtica, polifacètica també,
després
recorrerem a la seva vessant política, per exemple, però sí, començant pel principi s'ha de reconèixer, i ho fas en la poesia completa editada pel Gall, a la influència de Pons i Gallarza.
Sí, De fet, he de dir que en Joan Alcobé va néixer, no sé si val la pena que ho digui, perquè potser tothom ja ho sap, que va néixer a la barriada de la Calatrava, era el fill primogènit de Pere Alcobé Jaume, relator ja de l'Audiència, i de la catalana Teresa Mas Pontserra. Per tant, en una època, en aquella Mallorca rural, de l'època isabelina, i va créixer, això és important d'assenyalar, que va créixer entre els mots, les paraules de l'àvia Mariana Serra i les cançons de la seva mare Teresa Maspons. He de dir que el poema L'Espurna, que és un poema cabdal de 1908, confessa, ell mateix confessa, que era net i fill de catalanes. Elles l'havien condormit i l'havia embrassat amb mots d'enyorament de la terra catalana. L'havien bressolat en la materna melodia als llavis i li havien dut reflexos lluminosos dels nadius horitzons. Han de dir que aquestes cançons que li cantaven, que són populars, hi ha llegendes, se varen reflectir o se reflectiran a cap al tard en alguns dels poemes. Per exemple, a la sirena, a la maternitat, per exemple, també a les cançons de la serra de cap al tard, a la serra, per exemple, a la balanguera també s'hi haurien reflectit. I jo, per aventura, destacaria, per això ja és una cosa personal meva, destacaria com, diríem, hi ha un poema que a mi m'agrada molt, que és La Sirena, que Alcobé és una llegenda popular, grecollatina, romana i popular, molt coneguda, que, la dibuixa, en Joan Alcobé dibuixa la seva sirena amb sentiments humans. No és una sirena, és una sirena, diu, que és una supervivent d'una raça morta. És la sirena enamorada del pescador solitari que somia en la còpula impossible. És una dona que respira com una dona humana, que s'allunya del perfil justament mític d'aquella sirena malvada, d'aquella Lorelei nòrdica que atreia els pescadors per afonar-los a l'abisme, no? O també s'allunya d'aquelles sirenes de l'Odissea d'Homer, no? És una sirena humana. Bé, me demanaves...
Te demanava per la influència de Ponce i Gallarcy, sí, també pels seus inicis, la seva etapa barcelonina, que defineixes com una mica fosca, m'han estudiat, després torna, se fa magistrat...
I tant. Precisament, Joan Alcobé va estudiar a l'Institut Balear, el batxillerat, l'Institut Balear, l'actual edifici de Montesión, amb els que serien, això és important assenyalar-ho, amb els que serien els homes destacats de la cultura i de la política de l'època de la Restauració. Per exemple, va estudiar amb en Miquel Costa i Llobera, amb el qual va mantenir una gran amistat fins al final de la seva vida, en Joan Rosselló de Sant Fortesa, en Joan Lluís Estalric, en Alexandre Rosselló i amb Antoni Maura. Atenció,
també
amb
amics.
Antoni Maura, en qui l'uní una profunda amistat fins al 1920. Any més tard, vull dir que Joan Alcobé col·laboraria, ara només ho anuncio, col·laboraria amb Antoni Maura, que va esdevenir cap del Partit Liberal i després cap del Partit Conservador, tot un estadista que controlà la vida política illenca des de 1881 fins al 1915 i arribà a la presidència del govern espanyol durant el regnat d'Alfons XIII. D'aquí podríem parlar després, si vols, en parlar.
Ell entra en política, Joan Alcobé entra en política un poquet de la mà d'Antoni Maura, tot i que després ja se separa per motius ideològics i perquè em prenc un altre rumb, també.
Si vol, després hi anem. Dic que l'Institut Balear me demanava, tots els que he esmentat, varen ser deixebles de Josep Lluís Pons i Gallarsa, que els feia classes o lliçons de retòrica, geografia i història. Va ser en Pons i Gallarsa, que en l'Olivera mallorquina els va, diríem, guiar, introduir pels camins de la poesia, de l'elegància i del bon gust. I ja també, en Pons i Gallarsa, ja també feia tertúlies literàries. I jo crec que va deixar sembrada la llavor de l'humanisme que Alcobé desenvolupà el 1904 a la Conferència Humanització de l'Art. Bé, per tant, tot i que en Alcover diu, en el retrat que li fa en Pons i Gallarza, que no va ser just, en Pons i Gallarza no va ser el professor que més l'influís a ell. Sí que li va influir pel seu bon gust, per aquesta... No l'ha influït des del punt de vista poètic, vol dir.
Sí, sí.
Sinó pel bon gust, per aquesta tendència que ell tenia, aquesta elegància... I aquesta...
Una qüestió més estètica, per
sí,
aventura, que purament
exacte,
poètica.
Que no poètica.
Literària.
Sí. He de dir que també me demanaves que el 1869, quan acaba el batxillerat, se'n va a Barcelona a estudiar dret com el seu pare, i però a Barcelona va caure en un fosc isolament. En un fosc isolament vol dir que es va sentir molt aïllat. Davant va trobar que Barcelona tenia un gest molt espriu, que era molt fosca, que era, no s'hi va sentir bé, no? I aquí comença a escriure els seus primers poemes, tant en castellà com en català, que publicava, com he dit abans, a revistes mallorquines de l'època, revista Balear, Museu Balear i l'Isleño. És a dir, que despertar, que Alcover en aquest moment despertar a la poesia sol·licitat per la musa castellana, tant sol·licitat per la musa castellana com per la musa catalana. I Joan Alcover, durant un temps, hem de dir que durant un temps vacil·là i mantingué una certa bigàmia lingüística. D'alguna manera. Va ser aquí, justament, a Barcelona, que va conèixer Rosa Pujol i Guarch, en mi d'aquesta solitud. Va conèixer una Rosa Pujol i Guarch, era una jove barcelonina que vivia davant la pensió on ell estudiava, on ell s'allotjava.
S'hi trobàvem.
Sí, i guaitàvem pel balcó i se veien i allò que feien els joves en aquell temps.
Festejaven,
sí, sí. Bé, una mica això. Era fi única d'un joies, era fi única d'un joies i la tenia molt gelosa en Rosa Pujol. En Alcover mateix, en aquest poema de l'Espurna, que crec que és un poema important, ara faig un parèntesi, he de dir que bona part de les coses bàsiques, més bàsiques d'en Joan Alcover, la cosa biogràfica d'en Joan Alcover, estan escampades a tota la seva obra. És a dir, la biografia d'en Joan Alcover, d'alguna manera, està escampada a tota la seva obra poètica i també a la seva obra en prosa, perquè ell considerava que l'obra en prosa i la poesia eren igualment importants.
Clar.
De fet, ell desitjava, ara me'n vaig per una altra banda, ell desitjava que publicar i reunir tota la prosa perquè això li trobava que tenia igual d'importància. Bé, dic que Barcelona, per tant, va conèixer na Rosa Pujol i ella diu, a l'Espurna diu, ella fou la Beatriu catalanesca que el salvà de la grisor, de la solitud en què va caure. I li va descobrir la calor de la pàtria feta dona. I llavors, evidentment, navegar pel misteri de l'amor.
Maria Antònia, anem recordant d'entrevistar Maria Antònia Perelló, experta en Joan Alcover a propòsit d'aquest any Alcover que just comença. M'agrada que treguis el nom de Rosa Pujol perquè m'adono peu per demanar-te una qüestió que més transita pels teus escrits, pels teus estudis. No debades titules o subtitules Joan Alcover m'espons el poeta humà colpit per la dissort. Clar, mor-ne Rosa Pujol. Any més tard, mor-ne Teresa, la seva primera filla que perd, perquè després perdrà d'altres. Fins a quin punt va influir, sobretot a la seva poesia, si vols també fer referència a la seva prosa, aquestes pèrdues, aquesta dissort a la qual fa referència?
Jo crec que va ser cabdal, aquestes pèrdues. Bé, no he dit que en Rosa Pujol van tenir tres fills, na Teresa, en Pere i en Gaietà. Mm. I al cap de 7 anys de felicitat, dic jo, perdé primer, en primer lloc, com has dit tu, na Rosa Pujol. Na Rosa Pujol, que va quedar colpit i desolat, va escriure un poema que em sembla que jo el vaig recollir per aquí a sa biografia il·lustrada. Mm. És un poema que ell va guardar molt de temps dins el calaix en què diu expressa aquest dolor, no? Mon esperit i son dolor s'aferra i en consola la terra que trepitja. Ella està allà, només a un pan de terra, l'eternitat enmig. Bé, després, el 1901, perd la seva filla Teresa, que en aquest moment es produeix la crisi, que coincideix amb la crisi de l'home i la crisi de l'artista. I amb aquesta crisi de l'home i de l'artista es produeix un canvi de veu important, perquè ell pensa que només pot escriure en català per poder cantar justament a les persones estimades que van morir. El 1905 perd el seu fill Pere, que mor de tifus. Són tres morts importants, i aquí comença a escriure les sis elegies de Cap al Tard, que per mi són, diríem, les elegies de Cap al Tard. Només n'hi ha una, que és la relíquia, que no parla de, que no parla del seu mort. Tota,
fa un mutilat brollador, aixú, sí, jardí desolat, de ma joventut.
Aquesta elegia de Ressons Verlerians, sí, parla de l'enyorança de quan era infant i jugava a sort de devora a casa seva, i que hi havia un fauna que ara és mutilat, i hi havia una font que allà amb els seus germans agafaven peixos, i ara la font ja no brolla, ja no té aigua ni té res, i enyora 30 anys de ma vida volaren de pressa, ens diu. És a dir, és el pas del temps que el du cap a la mort. Bé, jo el que, si he d'anar molt de pressa, no sé, vull dir moltes coses i veig que he d'anar molt de pressa.
Si vols, te vaig demanant també per situar-nos en la figura, perquè és veritat que
hi ha moltes coses
no sé,
per dir.
Clar, no sé si coincidim en la seva primera etapa o en la seva etapa política, el diputat a les Corts o les Cortes. Clar, el mateix Llompart diu que és una etapa poètica marcada per la sensibleria i la superficialitat, una època bamba,
Llompart.
I amb que... això, perdona, amb això volia juntar la idea que per ventura en castellà, i m'explicaràs per què, no va assolir la qualitat que va assolir en català. Si estàs d'acord amb aquesta afirmació.
Estic d'acord amb aquesta afirmació. Estic d'acord amb aquesta afirmació, i que diu en Llompart, malgrat que en Llompart podrien dir que, diríem, si recrea i fa una mica d'ironia. Bé, ja. Per dir d'alguna manera, en Joan Alcover, la musa castellana li va inspirar quatre volums, només els citaré: Poesies, que és de 1887, tot just acabava de morir na Rosa Pujol; Nuevas Poesies, que és de 1892, Poemes i Harmonies, de 1894, Meteoros, sí, Poemes Apòlogos i Cuentos, que és de 1901, que justament coincideix amb la mort de na Teresa. Bé, es tracta d'una poesia més aviat de caire narratiu, un llenguatge prosaic, és una poesia de moda, entesa com un joc d'enginy i d'artifici, que té algunes gotes, que vessa algunes gotes filosòfiques. És una poesia en què, segons diu Llompart, ja que l'has esmentat, diu que és una poesia en què el poeta cercava més el prestigi social i literari que la vera comunicació.
Volia ser l'autor oficial del moment.
Sí, sí, d'alguna manera és un poc això. La poesia castellana de Joan Alcover, certament, ho han de dir, tingué algun ressò dins les lletres castellanes. Per exemple, va tenir ressò entre Menéndez y Pelayo i en Juan Valera. Però he de dir que van reconèixer que el seu estil era elegant i pulcre, i que se... però, atenció, que en Valera ja li aconsellà, en Joan Alcover, que escoltat la seva veu interior, que cercat la sinceritat en la seva ànima, i que deixàs enrere el joc d'enginy i d'artifici que mostrava bona part de la seva poesia. I a poc a poc anar, en Joan Alcover ho va anar canviant. Però he de dir que dins la seva poesia castellana, que evidentment no li arriba ni a set soles, a la catalana, en poden trobar algun poema destacable, com per exemple el Ciprés de mi huerto, que és un antecedent del que serà la relíquia, per exemple, el poema Contemplación, que també serà un antecedent, o és un antecedent del poema L'ermità qui capta i la serra, i Beethoven, que té aquest poema de Beethoven, té tant una versió en castellana i una versió en catalana, i diríem, recrea el tema de l'Albatros de Baudelaire aquí. Bé, ja m'ho anàvem canviant. He dit que en 1901 hi ha una crisi important, després es casa en Maria de Aro Rosselló, i viu una vida durant un temps, i té dos fills, na Maria i en Pau, cal dir-ho, són importants, és important que assenyali què fes, no? Continua una vida monòtona, com relator de l'audiència, ell deia que estava al costat de la prosa grisa que no el deixava, diríem, esplegar-se en la poesia, en les tertúlies literàries dominicals que feia, i bueno, bé, que va durar des de 1895, aquestes tertúlies, com havia dit al principi, fins a 1920. Bé, que més podríem dir? En Joan Alcover, quan es produeix aquesta crisi de l'home, aquest canvi de veu, que anava acompanyat d'un canvi de llengua, ell diu, o ho expressa, fixa't com ho expressa, i diu, jo era com un infant donat a dida, que en la falda de la segona mare es distreu temporalment de la primera. Més bé una hora que la crisi del dolor és massa forta perquè un puga preocupar-se de la gràcia del gest i llavors, llançant com una disfressa la toga de la dignitat patrícia en què cobrien les tremolors i les ferides, com si fossin misèries inconfessables, arribaren per mi les hores tràgiques que precipiten la maduresa de la vida i ens donen d'ella un sentit més alt i seriós en la crisi de l'ama. Va coincidir la crisi de l'artista. I llavors, tota parla que no fos la catalana, la materna, va refrugosar-la el llavi febrosenc com el contacte d'aquell com inexpressiu, fred i metàl·lic. La primera manifestació de... Bé, són dos llibres que treu, dos llibres en la musa catalana, que són Cap al tard, 1909, i Poemes bíblics, 1918. Poemes bíblics i... que són 10 visions de l'Antic Testament, això és una poesia narrativa, més de 8 proverbis. Si de vol, després en parlam, si hi ha temps, no ho sé.
Tenim, se n'esgota el temps i la veritat és que hi ha molt d'aspectes a parlar en el Cove. Jo me centraria avui, perquè ja t'he dit que hauràs de tornar per parlar d'en Joan Alcover durant aquest any, però me centraria ara amb l'Alcover poeta, perquè hi ha un moment de la poesia completa que has tingut a cura que dius, neix un nou poeta. Jo m'agradaria que situassis aquest moment i després que en destacassis allò que tu creus que és per allò pel qual hauria de ser recordat sempre en Alcover. Quan neix aquest nou poeta que tu dius?
Aquest nou poeta, la primera manifestació d'aquest canvi de veu que jo deia, neix el 1903 en la Balanguera.
Clar.
En la Balanguera. La Balanguera...
Mira, tu on ha arribat, l'Himne de Mallorca.
Per això ho dic. La primera manifestació d'aquest canvi de veu se va donar el 15 de febrer de 1903 en el menjador del Gran Hotel, en què els poetes, entre els quals hi havia en Joan Alcover, en el Gran Hotel homenatjaven a Miquel Costa i Llobera perquè havia estat declarat mestre en Gai Sabà i tots li van voler fer un dinar homenatge. I cada un, en haver acabat de dinar, llegia un poema o li llegia alguna cosa. En Joan Alcover va llegir per primera vegada la Balanguera. I atenció, que els seus amics, com en Gabriel Alomà i en Joan Lluís Estalric i en Miquel del Sants Oliver, li varen dir que era lo millor que havia escrit, la Balanguera. I ell, en una carta que envia a un altre amic, que és en Joan Lluís Estalric, li diu, ets a mi, me l'han elogiada molt a la Balanguera, que és de caire popular. Diu, jo què vols que te digui? No li veig. No veig.
I la va llegir perquè... tal com la coneixem ara? El mateix...
Sí. La Balanguera, si vols que te'n digui alguna cosa, sí. La Balanguera, que és de 1903, com dic, sorgia al compàs d'una cançó popular de Mallorca que el poeta coneixia d'infant, i on apareix un personatge femení anomenat Balanguera. És un personatge que Joan Alcover objectiva en una vella, en una pagesa mallorquina, convertida en una parca popular, un ésser atemporal que fila la vida i el destí de l'home. Podríem dir que és una força misteriosa que presideix la tradició del passat i les innovacions d'un demà ple de promeses d'una població que, arrelada a la terra, es projecta vigorosa cap al futur. La imatge de la soca que s'enfila com més endins pot arrelar de la Balanguera representa el creixement social i cultural d'un poble que camina cap al futur a partir de la seva tradició. per això és tan important. I dic que la Balanguera, el 1926, va ser musicada, va ser musicada pel compositor català Amadeu Vives, un dels que també va contribuir a l'Orfeó Català i a la creació del Palau de la Música Catalana. I també, diria, la Balanguera es convertí en l'himne patriòtic de Mallorca en el moment en què la llengua catalana va ser perseguida. I el 1996, fa 30 anys, el Consell de Mallorca la va declarar himne oficial de l'illa. Per tant, fa 30 anys que...
És just que sigui... que hagi passat a la història en el COE per la Balanguera, entenc que sí,
sí,
de les teves paraules.
Sí, jo crec que sí,
no?
Perquè d'aquest poema ell en dona, neix tota una visió de la pàtria, de la pàtria que per a Joan Alcover està íntimament lligada a la vida quotidiana dels individus i en la tradició.
Maria Antònia, això que t'he dit abans ho hauràs de tornar perquè, evidentment, la figura de Joan Alcover...
Sí, jo que t'he volgut parlar de cap al tard i de poemes bíblics que... És molt interessant. Poemes bíblics estan
avui
molt...
Avui fem el primer tast, estem a dia 2 de gener, per tant, imagina que tenim tot l'any per davant.
D'acord.
I hauràs de tornar per continuar parlant de la seva poesia i també de les seves altres vessants.
Sí. Només una darrera cosa, que en tornar sí que m'agradaria parlar exclusivament de Cap al tard, per exemple, i m'agradaria parlar de poemes bíblics i dels proverbis, que hi ha un poema bíblic, el Ginebró, que va estar íntimament lligada al seu amic Antoni Maura.
Antoni Maura.
Però ja en parlarem perquè és molt interessant i el poema bíblic és alguna cosa més. Hi ha darrere una denúncia, en Joan Alcover denuncia, diríem, dos moments històrics, ara ja ho anuncio, no, que són, per exemple, diríem, la relació entre Antoni Maura i Alfons XIII, l'abús de poder que feia el monarca, i llavors és també l'altre conflicte que hi havia en aquell moment, que és el conflicte de la Primera Guerra Mundial. En Joan Alcover era un pacifista i es demostra i com un autèntic pacifista que ja s'hi va declarar amb un poema en castellà que es diu La Vanguardia, que va escriure just després de la pèrdua de les colònies de Cuba, Filipines i Puerto Rico.
Maria Antònia Perelló, moltíssimes gràcies per aquesta primera aproximació a la figura de Joan Alcover. Estem a l'any Alcover, per tant haurem de parlar més vegades. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat a parlar de Joan Alcover. Tot un plaer parlar d'ell.
No en tens cap. Aquesta darrera carrera, que és la més important carrera, l'haurà guanyada amb avantatge l'Arissó. I entre ell i el seu bon parents se repartiran els dobbers. I tu, rabó, acabaràs en sa coa cremada. Quina rabó, ah, oh, ah, oh, a més vol i sona, ona, ona, tantes mentides i desigues per no fer feina, ah, si de sa feina, aina, aina, en surt desprofit, fit, fit, i s'arissó, que això ho sabia que va ben ric. Quina rabó, ah, oh, ah, oh, a més vol i sona, ona, ona, tantes mentides i desigues per no fer feina, ah, si de sa feina, aina, aina, en surt desprofit, fit, fit, Sarissó, que això ho sabia que va ben ric. I Sarissó, que això ho sabia que va ben ric. I Sarissó, que això ho sabia que va ben ric.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen. I molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Música en viu.
1, 2, 3 i...
Idò, continuem amb aquesta segona part en la que habitualment escoltam els acústics en directe. Avui hem volgut fer un petit resum d'algunes de les propostes musicals que vàrem poder sentir l'any passat. Una d'elles va ser aquesta, justament dia 24 de gener de 2025. El duo de Sweet Puss Mel mos varen interpretar aquesta peça en directe.
Googly-doo-fucker, googly-doo-fucker. I know you wanna test me, but like to validate me. Demand the perfect answer to all your silly questions. Explanation.
Sweet Puss Mel, que ens agraden així ens el agrada punk molt. I a més amb por de dona.
Exactament, a més que varen trobar aquest teclat en Arfems, el varen adaptar i arreglar, i el dia que varen venir a tocar varen canviar les piles i va anar molt més ràpid del que estaven acostumades. I justament ara fa uns dies que han tocat en directe com a festa de la Viniloteca amb l'Orquestra Republicana i amb altres bandes. Sweet Puss Mel donen pas ara també a la música de Panda Pants, un grup també emergent i molt interessant que mos va visitar dia 4 d'abril de l'any passat. Així sonen Panda Pants, també una de les bandes joves amb molta projecció i futur que han passat pel nostre programa durant l'any passat. Van venir el mes d'abril. Ara anem una miqueta enrere, el mes de març, dia 21, que és el dia que comença la primavera, no?
Sí, mentira, crec que sí.
Idò, aquest dia me'n va a visitar Mary Lamborne, que és una jove veu interessantíssima, també, de Vall de Mosa. Anem a escoltar-la. Un tema de Mary Lamborne, una artista de Vall de Mosa, que també va venir a presentar els nou temes al programa el mes de març. Avançam una mica i anem fins a l'estiu. El 18 de juliol va visitar Elvira Clark, que és una jove amb una veu increïble, que també va voler fer una versió d'una cançó de Joan Miquel Oliver, com és aquest, Marès Radial.
Damunt sa tenassa, dus un biquini i els teus ulls roses, sa cara verds, rínxols negres aguanten aigua salada. Nedes i vides de flots submarines, treus escap i me dius que hi ha molt de peix, o juc a matar pensaments inconnexos, uspires de sol, a la mà són reflexos, surts i t'aixugues que fas, matant helicòpters, avui n'han de còctels, agafes escotxo i pilotes, goma de rodes a carreteres, vas a tot hòstia i no toques voreres, ve una curva i no frenes. Sona sa ràdio el cigala, por Dios que bonita és la mañana i tot és perfecte, i cantes un tros en directe.
Yeah. alguna versió de Joan Miquel Oliver també per començar en enguany amb aquesta veu d'Elvira Clark, que també està programant moltes actuacions i promocionant també un directe que van registrar al Teatre de Calvià.
I dic que continuaran els acústics durant tot aquest 2026, cada divendres, sí. Aquí, això de les 6, quarts, 6 i 20, música en directe.
Exacte.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
Idò, tot preparat per les propostes del cap de setmana, d'aquest primer cap de setmana de 2026. Hem canviat d'any, però no hem canviat de prescriptors i prescriptora. Anna Gornés, com estàs, Anna?
Molt bé.
Com has començat el 2026?
Estupendíssima, jove, rejuvenida, tot.
Oh, és que jove, no, això dues de sèrie ja. David Ventura, has començat bé o com sempre?
És que em dones molt poques opcions.
No, ja,
eh?
és que mos coneixem.
He començat bé, afortunadament. Que sí,
bé.
Sí.
Gavi Rodas, capitán, com estàs?
Un poco de resaca, però
sí, bé. La dus de sèrie, també. Anna, si vols començar amb tu, no sé què vols destacar d'allò que ve, perquè, clar, ens queda un any... Imagino que culturalment molt interessant. No sé si pots avançar alguna cosa.
Sí, jo ja sabeu que... Bueno, ho dic cada setmana, però que la meva debilitat és el teatre.
Clar.
Llavors, l'espera dels grans concerts que acostumen a arribar en estiu i encara haurem d'esperar una mica, doncs vull destacar algunes coses que estan per venir de teatre.
Uh-huh.
Per exemple... De teatre de text tenim La Tempesta, un clàssic de Shakespeare, que ve amb La Perla 29, dirigit per Oriol Brogi, també ja un clàssic contemporani, La Perla 29, i això serà dia 26 de febrer a les 8:30 en el Teatre d'Esborn. I
bé.
També perquè li interessi revisar clàssics, hi ha Casting Lear, que és d'Andrea Jiménez, una dramaturga bastant jove,
sí.
Que fa aquesta peça on el rei Lear l'interpreta un actor convidat, sense assaig ni preparació, i es tira allà a la piscina a fer de rei Lear, cada cas amb un convidat nou. Encara no sabran qui serà en aquesta ocasió, així que hi haurem d'anar. Doncs serà dia 14 de març.
Molt bé.
Us he dit que no hi ha música, però és mentida, perquè tenim el Festival Menorca Jazz, que arriba aquesta primavera una vegada més. I, a més, enguany el cartell, jo m'ha sorprès molt, perquè dins el món del jazz ja sabeu que si una cosa bunda són els homes, però enguany el festival de jazz ve encapçalat per tres superdones, així que també motiu per anar-hi. Lucía Rec, Francesca Tandoi i la saxofonista xilena Meli Saldana. Perdó.
Uh-huh.
Més coses. Hi ha molt de teatre infantil, que jo també en soc superfan. Us recomanaria Tumba la Fusta, de la Ruta 40, Xavier Bovés i Pau Mates. El premi fet en 2025 i hi ha la fusta com a protagonista del Teatre d'Objectes. I després ja me'n vaig a escenes així més contemporànies, ve a copiar d'Animal Religion, que és una companyia que juga molt amb cos i llum i també és superinteressant, copiar d'un espectacle immersiu, així una mica instal·lació, això serà en el Teatre d'Esborn. Després tenim Nanda Ferrer, que per fi presenta el seu nou espectacle a Menorca. Hi ha moltíssima expectació perquè aquest nou projecte es diu Pa i té a veure amb el llegat de la seva família de forners.
Uh-huh.
Ella transforma el pa en l'ofici de fer pa en música i ha fet un espectacle que va una mica més enllà de la recerca musical i s'endinsa dins una cosa bastant performativa. així que moltes ganes de veure-ho en directe. I farà dos passis, un en el Teatre d'Esborn i un en el Teatre de... Principal de Maó.
Molt bé.
Sense aigua no hi ha blat ni pa. Sense pit no se sosté la vida.
Idò, tot això que ho anirem contant, Anna, des de Menorca, anirà referenciant totes aquestes propostes setmana a setmana. A Eivissa Formentera, David, què ens espera així com a plats forts enguany?
Bueno, enguany, en principi se suposa que guanyarem un escenari perquè ja sabeu que l'Auditori de Casserres porta 3 mesos tancats des que es va inundar a causa de les inundacions de la Dana i va patir... tot l'interior va quedar absolutament inutilitzat i això va obligar a suspendre la temporada de dansa d'enguany que utilitzava aquest escenari. En principi, en breu, ha de tornar a entrar en funcionament i tornarem a tenir espectacles de dansa a l'illa, que en teníem bastant sovint i ara s'havia suspès. Guanyem un escenari, però perdem un altre, perquè també a causa de les inundacions es va fer malbé tot l'equipament del teatre Eivissa i ja els propietaris de la sala que tenien llogat aquests baixos han comentat que no s'ho fa compte recondicionar-ho, començar de zero.
Ostres.
I que el teatre Eivissa tanca definitivament.
Però també com a discoteca, diguem, com a sala de festes o només com a sala de concerts?
En principi tanca. Ostres. Tanca com a sala de festes també. Sí. També perquè això també coincideix amb el canvi de propietat de l'hotel i diguem que la inundació i el fet que hagi quedat tot absolutament inutilitzable doncs ha ajudat a prendre aquesta decisió, per així dir-ho. Aleshores, perdem un escenari i guanyem un altre amb l'Auditori de Casserres. Des dels esdeveniments que ens espera de cara a l'any 2025, s'ha de dir que el que s'ha anunciat ja és el Festival Mal del Cap, que enguany desenvolupa les seves activitats entre el mes de gener i el mes de març. S'ha de dir que té una pinta realment magnífica. Vindran Juarma i Julian Gennison a presentar els seus respectius llibres. El 30 de gener tindrem la projecció de Baleàric, de Ion de Sosa. El 15 de març actuaran Ignatius Ferrer i Irene Minovas a presentar els seus monòlegs. Bueno, s'ha dit que en Juarma vindrà el 14 de gener i Julian Gennison el 29 de gener. I el Mal del Cap acabarà el 21 de març amb el concert d'un duet d'uns senyors que jo fa molt de temps que feia molta il·lusió veure per Eivissa, que són els Hidrogeners. Que encara no sabem on actuaran exactament, però que vindran el dia 21 de març. Sí, és una data que jo tinc ja marcada en vermell del calendari.
Marcada en vermell, anem a escoltar-los. Idò, sí, moltes ganes d'Hidrogeners. Alguna cosa més, David, ràpidament?
Sí, efectivament, continuant el cicle de concerts del Dorade Live Shows a Cala de Bou. No sabem a qui portaran enguany. Enguany van portar al Cala Norte, a León Benavente i a Natalia Lacunza, entre altres, la qual cosa realment va ser de les coses més destacades de l'any. Després també al setembre tindrem el Festival de Jazz. I d'enguany, la veritat és que del més destacat ha set la mostra al present permanent de Miquel Barceló al Museu d'Art Contemporani, que va estar fins al 15 de novembre. Veurem el Mafe enguany que ens porta.
Què ens proposa? I de tot això, Eivissa Formentera, Gavi, a Mallorca.
A Mallorca empezará con una leyenda. Un gran concierto el primero del año podría ser el de Miguel Ríos, que llegará al Auditorio de Palma con la gira El Último Vals el 9 de enero. También en el auditorium tendremos a grupos como Café Quijano, 7 de febrero, María Payés, que vendrá con su espectáculo de danza Paraíso de los Negros, Ben Harper, que es uno de los conciertos que yo señalaría en rojo, es el 12 de marzo,
sí, señor.
La compañía Nacho Duato, para los que les gusta el ballet, el 15 de mayo, Víctor Manuel, 5 de junio, Juan Dávila, 24 de junio, OBK, 6 de noviembre. Teatro Principal de Palma, el 24 de enero, teatro con Lluís Omar, que protagonizará Memorias de Adriano, que es una coproducción del Festival de Teatro de Mérida, del Teatro Romea. Por el Ruy Teatro desfilarán Berto Romero, en mayo Pablo López, en julio Los Morancos, en octubre Ernesto Sevilla. Es Gremi se abrirá la música de Chavivo el 28 de febrero, el Teatro Principal de Inca traerá Martirio, de Inca a Martirio el 31 de enero. Y si quieres acabo con Ed Jardí, que hace unos días daba las primeras confirmaciones de conciertos, vendrá Camela el 16 de julio. Iván Ferreiro el 24 de julio, Juan Magán 7 de agosto, De La Osa 14 de agosto, etcètera, etcètera, etcètera.
Molt bé, i ho anirem contant també aquí a l'Aviador. Vols que acabem amb en Harper?
Podemos acabar con Ben Harper, sí.
David, Anna, estimats, una ferrada.
Una ferrada i feliç any.
Un any més amb vosaltres, qui ho diria? Gavi Rodas.
Feliç any, feliç any.
La setmana que ve, vinga.